Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Deportes.
Com esteu? Les 3 i 5 minutets. A veure que passollista, sí, més o menys. Vinga, que estem en unes dates que estem amb la família. Intentem recuperar dies de descans i hores de descans. Us permetem, si ens feu el salt algun dia. Benvinguts a Esports COPE, la cita diària. Emissores COPE Catalunya i Andorra amb l'actualitat esportiva més propera. A veure, que tenim molta teca en aquest equador de la setmana. Vaig directe amb el menú del programa Destacats perquè, atenció, que al Barça ja podem parlar de brot de positius, de brot de coronavirus. Són 7 els positius, els últims Gavi, Dembélé i Umtiti. Entre positius, lesionats, sancionats, o com en el cas de Demir, jugadors que estan fora de l'equip a falta de concretar destí, són 16 baixes per Mallorca, 15 del primer equip i Gavi. Ara donem més detalls i sentim a Ferran Torres. Sí, de Ferran Torres seguim parlant a Esports COPE, avui amb una persona que el coneix molt i molt bé i que l'ha entrenat durant molts anys. Avui a Esports COPE, el seleccionador espanyol sub-19, Santi Denia. A més, estem pendents de la greu lesió que s'ha fet Ricky Rubio, lesió al genoll esquerre, no s'ha pogut retirar pel seu propi peu al partit entre Cleveland i Nova Orleans. Estem pendents de saber l'abast exacte i si hi ha afectació de lligaments. De moment sabem que és el mateix genoll de la greu lesió que va patir l'any 2012 Ricky Rubio. Recuperem el fil del futbol, tenim activat el comptador Covid, doncs bé, sumem un nou positiu a l'Espanyol. Som 8, 6 futbolistes i 2 integrants del cos tècnic. Al Girona, 3 positius més per Covid. 2 futbolistes del primer equip, un del filial, en total 6 jugadors i 2 integrants de l'staff tècnic. Per cert, Cristian Estuani, Santi Bueno i Jordi Calavera, amb permís del club, s'incorporen entre avui i demà. I notícia també molt important, el Futbol Club Barcelona ha decidit que la tornada dels quarts de final de la Lliga de Campions entre el Barça i el Real Madrid, és a dir, el clàssic, dimecres 30 de març, es jugarà al Camp Nou. És notícia important. Fora del futbol, en bàsquet, parlàvem de Ricky Rubio, doncs bé, avui també és notícia el Barça. El Barça que posa rumb cap a Vitoria, on demà té partit d'Eurolliga a la pista del Baskonia. Recordem que són baixa per Covid, Oriola i els últims en caure, Curic i Calates, a banda dels lesionats. El Joventut a la penya, 3 positius més. En són 4 en total. I torna a quedar ajornat el partit que s'havia de disputar demà a la pista del Breogán i que ja s'havia reprogramat. És partit de la jornada 11. Estem a la 15, a la Lliga Endesa. I el Dakar. El Dakar protagonista avui a Esports COPE. Avui passa pel programa Laia Sanz, la pilota corbera que en aquesta edició passa de les motos als cotxes. Ah, i al tram final de programa, jo crec que ens donarà temps, sentirem el gazapo, és a dir, la pífia guanyadora de la redacció d'Esports de COPE d'aquest 2021, com a pròleg dels Premis Minuto Gil, que farem, com és habitual, l'últim dia de l'any, és a dir, el divendres, dia 31. Aquest és el menú, són els destacats del programa. Ens queda repassar les enquestes, enquestes que vehiculem sempre a través del Twitter, @esportscope. Preguntem, en clau Barça, la carta al rei, si voleu. Què li demaneu al Barça de Xavi Hernández a la segona part de la temporada? Un títol? Entrar a la propera edició de la Lliga de Campions? O jugar bé i competir? L'opció més votada a aquesta hora, 3 de la tarda i gairebé 9 minuts, entrar a la Champions, 49% dels vots. Segona opció, jugar bé i competir, 45% dels vots. Un títol, 6% de les respostes. I enquesta perica, preguntem, amb quants gols acabarà Raúl de Tomás, RDT, aquesta temporada? Entre 10 i 15, entre 15 i 20, o més de 20? 47% de les respostes pensen que, en porta 8, entre 15 i 20, 32%, entre 10 i 15, i el 21% més de 20. José Luis Gil, Víctor Navarro, Juan Arias, a la producció, coordinació i redacció d'Esports COPE. Jorge Martínez, de la sala de màquines, us parla Albert Díez. Comencem de seguida parlant del Barça.
Dicen que cuando la pisas ya no hay vuelta atrás, porque vuelven las ganas de sentir, las ganas de nieve. Vuelve a disfrutar de la nieve en Aragón.
Gobierno de Aragón.
Hola, soy el comandante Martínez y antes de despegar os diré que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
La carta de Oli está. La carta de Jorge, la tienes. La carta de Ana, sin problema. Los niños enviaron ya sus cartas. Y ahora el Corte Inglés se encarga de la tuya. Con los juguetes del Corte Inglés puedes ganar una tarjeta regalo de 1.000 euros para ti. Ni un niño de 0 a 99 años sin juguetes. Hipercor y el Corte Inglés.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, anem amb la portada del programa, portada en blau i grana. Ens està esperant Santi Denia. Molts el recordem, fa temps que no es vesteix de curt, fa bastant temps, més d'una dècada, però el recordem quan jugava. És seleccionador espanyol, sub-19, ha tingut a la sub-17 i a la sub-19 a Ferran Torres. De seguida parlem amb ell. Abans, Víctor Navarro, hola, bona tarda.
Bona tarda, Albert.
A veure, hem de mirar amb lupa el dia a dia l'entrenament del Futbol Club Barcelona. Recordem, 16 baixes, 15 del primer equip més Gavi, entre tot, positius, lesionats, sancionats, normativa. Ha de tenir mínim 5 jugadors del primer equip al Barça, inclòs un porter. Com en té més de 7, han d'estar 7 al mateix temps a sobre del terreny de joc. En té 9 de la primera plantilla disponible al Barça. Avui ha entrenat el conjunt blaugrana. Què sabem? Perquè dins dels jugadors, per exemple, que estan lesionats, tenim algun interrogant posat, en el cas de Pedri, per exemple.
Sí, Pedri, que tot apunta que no estarà contra el Mallorca. Ja sabeu que no es vol apurar en res amb el cas del Canari, que porta des del setembre sense jugar amb el Barça, des de finals de setembre, i no volen forçar-lo. Aquest matí tampoc s'han exercitat Piqué, Araujo, Coutinho, Neto i Des. Tenen el permís del club, ahir tampoc ho van fer, i estem pendents de saber el resultat de les seves proves de PCR, de les quals haurien de sortir aquesta mateixa tarda. Tampoc s'ha entrenat, ja sabeu, Yusuf Demir, que té permís de la directiva per trobar un futur equip. En el cas de Pedri, Ansu i Memphis han fet part del treball en grup. Ferran Torres ha tornat a entrenar-se al marge i Martin Brathwaite ha trepitjat gespa per primera vegada des de la seva operació al genoll esquerre el passat 16 de setembre. De cara a Mallorca, el Barça té només a 10 jugadors del primer equip disponibles, 9, com deies, Albert, si comptem Ter Stegen i Neto, que ocupen la mateixa posició. Són 15 baixes del primer equip i, evidentment, preocupa els positius. Avui hem conegut a 3 de nous, Dembélé, Umtiti i Gavi, que té fitxa del B, i a més ja són 7 positius de Covid del Barça. El possible 11 per visitar el Mallorca...
A veure. Preneu nota que això interessa, eh?
Seria Ter Stegen en porteria, línia de 3 en defensa, Araujo, Piqué i Eric García, 4 al mig camp, Frenkie de Jong, Nico, fitxa del Barça B, Riqui Puig i Coutinho, i a dalt, Abde, amb fitxa del filial, Luc de Jong, com a nou, i Jude Glam, fitxa del filial. Com veieu, només queden de suplents Mingueza i Neto del primer equip. El cas de Luc de Jong, que és curiós perquè sembla que fins i tot surt a compte que no surti aquesta setmana del Futbol Club Barcelona per poder comptar amb un jugador més del primer equip contra el Mallorca.
Doncs sí, de tot el que ha explicat el Víctor, quedeu-vos amb tot, però especialment amb els quatre noms, Piqué, Araujo, Neto i Dest. Dest està lesionat, però són futbolistes que ara mateix estan al marge. Veurem què passa amb les proves PCR de les que està pendent el Futbol Club Barcelona. A veure, aquesta setmana Ferran Torres, que sabeu el presenten el dilluns vinent, coincidint amb l'entrenament a portes obertes del Futbol Club Barcelona, però, com diu el meu estimat José Luis Gil, anem escoltant suspiritos de Ferran Torres. Entrevista als mitjans del club. Hem rescatat dos documents, Víctor.
Sí, ahir li van fer una entrevista i ja porta dos dies per les instal·lacions del club. Entrenant a la ciutat esportiva, està platòric Ferran Torres, avui l'ha portat Sergio Busquets a la ciutat esportiva fent de capità, s'ha retrobat amb els seus amics Pedri, Ansu i Eric, està feliç per l'ambient, per l'entrenador, ara l'escoltareu, i pel club al que ha arribat, en el que només pensa en triomfar. Així ho descriu Ferran Torres.
Lo primero, estoy muy content ya por unirme a este gran club, espero, bueno, seguir creciendo como futbolista, como persona, ayudar al Barça a ser lo que es. Yo creo que es un pas enorme en la meva carrera para seguir creciendo, como he dicho, para seguir pues intentando marcar gols, crecer como jugador, como persona, en un entrenador ideal, un club que bueno, está ilusionado en la meva arribada y estoy desechando ya poder estar en el equipo.
Un Ferran Torres amb el que la gent ja fa les seves travesses sobre si seria un nou, un fals nou o un extrem per Xavier, i de moment no es tanca portes.
sobre todo polivalencia, puxar en les tres posicions de davant, que això és algo important per si hi ha lesions i qualsevol cosa, i res, intentar ajudar en l'equip a marcar gols, a donar assistències i també a defendre.
Ja sabeu, en Ferran el següent pas és la inscripció a la Lliga. Mentre se soluciona, ell es recupera de la lesió i podria estar disponible o per Granada el dia 8 o ja per la Supercopa d'Espanya, amb ni més ni menys, Albert, el clàssic.
A les semifinals de la Supercopa d'Espanya, que no juga a Espanya. De seguida seguim parlant de Ferran Torres, amb una persona que el coneix molt i molt bé. Mínima pausa i seguim a Sports Cope.
Queridos tecnoprecios, este año ha sido muy bueno, o eso creo. Por eso os pido una GoPro, un smartwatch Huawei, un Xiaomi 11 Lite...
Un secador moldeador Revlon...
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, porque hasta el día 5 te traen ofertas en electrónica y electrodomésticos que son un regalo.
Y con entregas incluso en 2 horas para miles de productos.
Pide lo que quieras a los tecnoprecios del Corte Inglés, los reyes de la tecnología.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Y ahora que me voy en Navidad, conecto la alarma y me quedo tranquila.
Muy tranquila. Y con la app, cuando tú no estás en casa, puedes verla cuando quieras. Puedes conectarla, desconectarla y si se te olvida, te lo recuerda. Si pasa cualquier cosa, lo detectamos al instante. Te enviamos un mensaje y podemos chequear. Si se ha movido una cortina, si dejaste la ventana abierta. Lo importante es que hay personas al otro lado.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Doncs anem ara amb el primer protagonista del programa. Seguim parlant del Barça, seguim parlant de Ferran Torres. Ens escolta, tenim comunicació amb el que és ara mateix el seleccionador espanyol sub-19, Santi Denia. Hola, Santi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en esta edición de miércoles aquí en COPE Cataluña y Andorra. Lo primero, que ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal? Que es pregunta obligada en lo que nos toca vivir. ¿Cómo está?
Pues bien, de momento bien, la familia bien y bueno, es verdad que en un entorno más o menos cercano, pues sí que es verdad que hay gente pues que ha dado positivo, pero es cierto que con unos síntomas, bueno, pues como una gripe fuerte.
Bueno, le iba a decir
no
que...
ingresado, ni
vale,
nada, pero bueno, sí.
Que me alegro y cuídese, que es lo que toca. Bueno, la llamada al míster, a Santi Denia, es para preguntarle básicamente por Ferran Torres, el nuevo jugador del Barcelona. A mí me da que Santi Denia ha sido muy importante en la carrera de Ferran Torres, porque usted lo tuvo en la sub-17 y en la sub-19.
Bueno, no sé si importante dentro de lo bueno, de lo que un seleccionador en esas edades pues puede ayudarle a los críos. Pero bueno, sí que es verdad que hemos tenido experiencias de máximo nivel en esas edades, cuando ha sido sub-17, sub-18, sub-19, que bueno, creo que les han servido y bueno, ellos han hecho un grupo muy muy bueno y han conseguido unos resultados increíbles. Ferran ha sido 2 veces campeón de Europa, sub-17, sub-19, y subcampeón del mundo con la sub-17 y luego es verdad que con la sub-21 ya dio el paso rápido con Luis Enrique a la absoluta y bueno, pues ha tenido una carrera muy buena con la selección y va a seguir teniéndola siendo tan tan joven.
¿Qué vio usted en Ferran Torres para llamarlo a la selección española?
Bueno, pues un perfil muy bueno de jugador desde que era sub-16, y eso que yo la primera convocatoria creo que no lo traje, pero luego vino ya la segunda y ya ves, bueno, pues que tenía el potencial que ha ido desarrollando a lo largo de estos años, pues con un perfil muy bueno de velocidad, de potencia, de encarar, de asociarse, bueno, de tener calidad para quedarse el balón, de entender el juego, de ser comprometido en la faceta defensiva con el grupo. Entonces, bueno, pues un jugador muy completo que nos daba mucho y nos sigue dando mucho. Y bueno, yo también te digo que no soy objetivo con los críos que he tenido de pequeñito y les quiero tanto, pues no voy a ser muy objetivo porque... Y más que en este caso, que bueno, que tampoco yo voy a descubrir cómo es Ferran, pero aparte del fútbol, yo creo que será uno de los líderes en el vestuario, siendo tan tan pequeñito por su compromiso, por la dinámica con Sergio Gómez, otro que también me ha salido ahí del Barcelona y bueno, pues se llevaba muy bien y creaban una dinámica muy, muy, muy buena.
Usted conoce muy bien a Ferran Torres y eso es lo que nos vale y nos vale muchísimo. En relación a todo esto que usted está comentando, yo le iba a preguntar porque es otra sensación que tengo. Claro, ha pasado por la cantera del Valencia, viene del Manchester City, ahora ficha por el Barcelona, pero es que solo tiene 21 años, ahora en febrero va a cumplir 22. ¿Tiene esa sensación que yo tengo y que muchos tenemos que Ferran Torres ha ido por delante de las etapas que le tocaban vivir por su edad?
Bueno, no sé si de las etapas que le tocaba vivir, son situaciones que se le han ido planteando. Recuerdo que estando en el Mundial Sub-17 le llevó tuvo que firmar allí, estando en la India, un contrato por... Bueno, le llegó un burofax porque la cláusula del Valencia era de 8, pasaba a 25, me acuerdo, digo por darte un ejemplo. Entonces, lo que le ha tocado vivir en cada momento, si está cambiando de equipo, que ha pasado de Valencia, de City, de Barcelona, bueno, es porque los equipos están de acuerdo y el jugador cree que para desarrollar su fútbol y encontrarse en su ambiente más propicio, pues necesita ese cambio y al final si los jugadores quieren y los equipos llegan a acuerdo, pues no me parece mal. Yo creo que él va a dar mucho donde en el equipo que esté. Ahora si es en el Barcelona le va a dar mucho porque es un jugador muy comprometido, comprometido y que en los equipos y en la selección con Luis Enrique pues es uno de los baluartes o de los estandartes para conseguir títulos.
Sin duda, y además un jugador que forma parte del frente de ataque de los diversos equipos, es que es un jugador que tiene gol. ¿Dónde jugó Ferran Torres con usted? O lo que es lo mismo, ¿en qué posición le gusta más al míster, a Santi Denia, a Ferran Torres? Porque hay ese debate de o en banda o como nueve.
Banda derecha, yo siempre traje banda derecha, pero claro, yo soy un privilegiado, yo siempre lo digo, yo en la selección, pues fíjate, tenía a Ferran en derecha, a Brian Gil en izquierda, cuando eran así jovencitos, y arriba a Abel Ruiz y Sergio Gómez por dentro, entonces
no está mal.
Se entendían muy bien, jugaban muy bien, y Ferran, bueno, yo creo que en esa posición de banda derecha, que yo creo que es la posición que más ha jugado en su carrera, es verdad que bueno, en el City y con Luis Enrique pues ha alternado posición de banda izquierda o punta y bueno, yo creo que lo puede entender. Él ha tenido un proceso de aprendizaje al máximo nivel ahora en el City también y con Luis Enrique que le puede decir ponte de punta y vas a ver los movimientos, ponte en banda izquierda y vas a ver cuándo gane altura el lateral, cuándo meterse, bueno, banda derecha sabe que tiene que estar pegado, encarar y un poquito más diferente, pero que lo va a entender, donde le ponga lo va a entender.
Entiende usted que le va a ir bien en el Barcelona, que por el juego del Barcelona con Xavi Hernández le va a ir bien a Ferran Torres.
Me estoy convencido, pero convencidísimo. Es verdad que son jugadores de ataque, entonces necesitas una filosofía de ataque y yo creo que Xavi quiere estar en campo contrario, quiere presionar la pérdida, quiere estar allí, recuperar cerca del área, quiere ser vertical y eso a Ferran le va bien. O sea, él quiere estar cerca de la portería, quiere tener amplitud, tiene las condiciones para ese juego ofensivo, entonces bueno, yo creo que le va a dar al tendrá su proceso de adaptación, pero bueno, yo creo que tiene también muchos amigos y el fútbol si es ofensivo, como es el caso del Barcelona, y como te decía, tiene compañeros que ya conoce, entonces yo creo que ese periodo de adaptación y los jugadores buenos no van a necesitar tanto. El idioma lo conoce perfectamente, entonces ese periodo de adaptación que siempre, pues cuando haces un cambio necesitas, yo creo que va a ser corto.
Perfecto, queda claro. Oiga, retos de la Sub-21, que yo entiendo que usted, tal y como está el Barcelona, por ejemplo, es un gran vivero, pero me parece que Luis Enrique se lo está llevando todo o casi todo. Europeo 2023, Juegos 2024, ¿me dejo algo, mister, de la Sub-21 por delante? A lo mejor sí, ¿eh?
Bueno, yo debería preguntarle a Luis de la Fuente, pero bueno, es verdad que Ferran entra dentro de la Sub-21 porque es 2000 y podría ir también a una Olimpiada. pero yo creo que bueno, que Luis Enrique le tiene en consideración, sabe lo que le puede dar, ya lo conoce de un campeonato de Europa y tiene muy cerca un Mundial también, el Mundial de Qatar. Entonces, bueno, yo creo que está bien donde está ahora mismo Ferran, que es con Luis, y en un momento dado, si la sub-21 se clasifica para la Olimpiada, pues ya se debatirá si puede ir, por eso queda mucho.
Bueno, Santi Denia, le agradezco estos minutos, que tenga una buena salida de año, una mejor entrada de 2022, y igual que empezaba, cuídese mucho.
Sí, yo desearos a todos mucha salud, que es lo que necesitamos, pues bueno, trabajaremos todos a tope y a todo el mundo, pues mucha salud, que es lo que hay que desear en esta fecha.
Pues muchísimas gracias, Santi, que vaya muy bien.
A vosotros, muchas gracias.
Any nou, Lliga Nova. Viu el millor futbol amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, a partir de les 9 de la nit, des de Somoix, Real Club Deportivo Mallorca, Futbol Club Barcelona.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Love flips one to Rubio. Rubio to the foul line. And foul is called. It's on Graham. And Ricky says, I thought he was saying I'm okay when his teammates went to grab him.
Fem ara un parèntesi al món del futbol. Això que esteu escoltant és la narració, com ha explicat la televisió nord-americana aquesta matinada, a l'última jornada de la NBA, la lesió de Ricky Rubio. Lesió que no té bona pinta, lesió de genoll. S'enfrontaven Nova Orleans i Cleveland. Què sabem de com està Ricky Rubio? José Luis Quilola, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Alberto. Doncs estem esperant el diagnòstic d'aquesta lesió de Ricky Rubio, que per les imatges que hem pogut veure i sobretot pel llenguatge gestual del jugador no té gaire bona pinta. Té molta pinta de que és lesió important en un Ricky Rubio que estava autènticament en ratxa. Com deies, 2-20 perquè s'acabés aquest partit entre Cleveland i New Orleans, i Ricky, que nota una cosa estranya al seu genoll esquerre. Cau a terra i ja la gestualitat de dolor del base del Masnou doncs feia aixecar totes les alarmes. Ja no va tornar a pista, es va retirar amb l'ajut dels seus companys i sobretot, torno a insistir, amb aquest posat i amb aquest semblant de que la lesió és important. A més, arriba en un moment super inoportú, perquè Ricky estava autènticament en ratxa, sense anar més lluny. Aquesta matinada estava signant 27 punts, 13 rebots i 9 assistències en aquest partit contra New Orleans. Un Ricky que estava autènticament en un moment de joc molt inspirat i que sonava a jugador titular del proper All-Stars. Recordem, està oberta la votació i que veu truncada d'aquesta manera i trencada doncs aquesta bona ratxa i bon moment d'inspiració. Esperem que no sigui res, però insistim, tots els indicis, totes les pistes apunten a que la lesió de Ricky és seriosa, perquè seria, a més, en el mateix genoll on el març de 2012 sí, es va trencar l'encreuat i el lateral.
Estem esperant que desperti aquest dimecres a Estats Units, però fa mala pinta. A més, és una lesió que s'ha fet ell tot sol. Rellisca en una penetració. Encara és més mala sort. Doncs esperant el comunicat mèdic de Ricky Rubio, després sentim amb més històries al Gil. Ara, temps d'opinió aquí a Esports Cope. Tertúlia del programa que avui compartim amb tots vosaltres, però amb l'advocat, pon un abogado siempre en tu vida, Jacinto Vicente. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás, amigo?
Bien, ¿y vosotros?
Bien, bien. Enseguida saludamos a Miguel Rico. Te voy a preguntar, bueno, explícanos lo que quieras, pero te voy a preguntar primero por Ferran Torres. ¿Qué esperas de Ferran Torres? Que si no lo conocíamos, lo estamos conociendo mucho, y yo creo que mucho y bien estos días.
A ver, me parece un muy buen jugador. A mí la duda única que me surge es un poquito con qué idea lo traen, para qué puesto. O sea,
si en banda, delantero, ¿no? Por aquí va la cosa.
Claro. A mí el tema, colateralmente está también el tema de Dembélé, si va a seguir o no. Si Dembélé no sigue, evidentemente el fichaje sí que yo creo que se hace aún más necesario, porque evidentemente podría ocupar su lugar. Habría que ver qué se hace con Dembélé, si él se niega a renovar, si se van a atrever a dejarlo en la grada o no. Entonces, si lo dejan en la grada, evidentemente Ferran va a tener que ocupar esa posición, sí o sí. Me da un poquito, no más miedo, pero sí que creo que sería menos efectivo de falso 9. Es un jugador que haya jugado ahí, es cierto, pero en el City, ha salido del City, y yo creo que ha salido porque Guardiola el verano pasado dijo ya claramente que había básicamente dos motivos por los que el City todavía no había ganado la Champions, que es, y él lo reconocía, que se había equivocado, que es que estaba jugando sin 9 puro, sin un 9 de categoría, y que estaba que había jugado, por ejemplo, la final de Champions con el Chelsea sin medio centro defensivo. Si en el City no acaba de seguir, sea porque en Guardiola ahora sí ya quiere un 9 más puro, sea por mil historias, sea por las razones que sean, hombre, sería significativo que aquí lo hagamos utilizar de falso 9 y, digamos, no juguemos con un 9 puro. Entonces, yo creo que la Barça le falta un 9 puro sí o sí. De falso 9 él puede cumplir más que otros, eso es cierto, tiene más gol que algún que otro jugador, pero yo creo que para que realmente el Barcelona esa travesía de posible falta de títulos o de títulos importantes sea lo más corta posible, uno de los puestos que tiene que reforzar sí o sí es el de delantero.
Banda derecha, nos ha dicho Santi Denia, que conoce muy muy bien, bueno, ha entrenado en la sub-17, en la sub-19 a Ferran Torres. Miguel Rico, Mestra, ¿cómo estás? Buena tarda.
Molt bé.
Gràcies per acompanyar-nos. Aquí estem, no?
Només faltaria.
Molt bé, gràcies. De Ferran Torres, vols dir alguna cosa? Alguna cosa que no haguem dit? Vols incidir en alguna cosa?
No. Primer, que és un jugador que per mi reuneix totes les qualitats que el Barça necessita en atac. Que estic d'acord que la seva millor posició, i jo entenc que els jugadors per obtenir el màxim rendiment han de jugar la seva millor posició, és banda dreta, però que gràcies a la seva versatilitat pues, pot jugar amb les altres dues posicions de dalt. Ara, per exigències del guió, potser jugui de nou, però en principi coincideixo amb el Jacinto, el Barça necessita fitxar un nou sí o sí, més aviat que tard.
És que al final el que es paga en el món del futbol és el gol, i el gol va molt preuat. Cambio de tercio, que diria el clàssico. Que el Barça va arrancar el año en Mallorca, ¿lo tenéis claro? O viendo el goteo de positivos, las lesiones, los jugadores sancionados, no lo tenéis tan claro. Arranco por ti, Jacinto.
Sí, yo creo que sí. O sea, tenemos un poco ya el precedente de lo que pasó con el Madrid, que tuvo que jugar en Bilbao también con muchísimos positivos, con lo cual yo creo que por número de jugadores disponibles podrá jugar. Además, cuando hay el tema de COVID, ya no rige la norma de 7 jugadores del primer equipo en campo necesariamente, sino que baja a 5, con lo cual yo creo que jugarán. En el Mallorca también creo que se ha dicho, no sé si son todos jugadores o hay miembros del staff, que hay 7 también afectados, pero es que esto está siendo general, o sea, o paras la competición. Hay casos sangrantes como el del Rayo, que ya son 19 creo, pero claro, es que por esta regla de 3, es que todos los equipos están teniendo un número cada vez mayor de positivos. Esto se está extendiendo, se va a extender durante todo lo que queda de diciembre, de todo el mes de enero va a ser así, con lo cual yo creo que van a intentar al máximo jugar la competición, porque si no es que no va a haber literalmente fecha.
No, que la competició no l'aturen, això és evident, perquè si no ja l'haguessin aturat. Potser la pregunta, Miguel, és no si el Barça jugarà a Mallorca, sinó quin Barça veurem a Mallorca, perquè òbviament això, i perdó que el concepte que diré ara pugui semblar molt dur, però això acaba adulterant la competició, perquè no veurem ni una versió A ni una versió B del Barça. Veurem el Futbol Club Barcelona amb el que pugui a Mallorca.
Sí, com tants d'altres. No puc ni imaginar quina alineació farà el Rayo al Metropolitano.
Clar.
No en tinc ni idea. No puc imaginar-me, no sé, el Lugo o el Mirandés, que en tenen més de 20 o més de 17 en el cas del Mirandés. Bueno, no ho sé, naturalment és adulterar la competició, però és que això el Covid ens està adulterant la vida a tots, o sigui que mala peça el teler, no sé quina, o estic d'acord, o paren la competició una setmana o no sé pas què faran.
Tu què faries, Miguel? Ja sé que és molt, molt fàcil ara parlar sense tenir poder de decisió, però tu què faries en aquestes circumstàncies? Aturaries, ajornaries? En el cas del Rayo, jo crec que és evident, però en el cas del Barça, que hi ha un brot també evident, què faries?
Jo aturaria partits tenint el... un límit de jugadors disponibles del primer equip, perquè després tot el que sigui jugar amb futbolistes del B és falsejar la competició. Mm-hmm. Hi ha equips que tenen filials amb jugadors que no donen ni el nivell per jugar a primera divisió. Però clar, jo no controlo el negoci i això es regeix ara mateix per normes de negoci de televisió i no crec que facin res. O sigui, mentre puguin fer 11 jugadors una alineació, pues els faran jugar.
Uh-huh. Jacinto?
Es que el problema es que no hay un límite de tiempo para saber cuánto va a durar esto. O sea, el problema es si supiéramos que esto va a ser una semana, pues suspendes una semana. Pero claro, si esto puede durar un mes, o que perfectamente puede durar, no puedes encajar todos los partidos después. O sea, hay equipos que sí, que podrían perfectamente jugar después, pero los equipos que tienen competición europea, todos estos equipos, evidentemente van a poner el grito en el cielo, porque es que igual se encuentran con cuatro partidos en una semana. Uh-huh. Entonces, si fuera una jornada, yo lo pararía, pero es que no hay ninguna garantía de cuánto tiempo va a ser esto, más bien la garantía de que puede ser muy largo.
Sí, no te falta razón.
Es que hi ha una... Jo, pel que vaig llegint, el pic d'aquesta onada es veu que vindrà la primera quinzena de gener.
Clar. Arrossegarem tot el tema de les festes.
I això no eximeix els futbolistes de que entrin amb aquest cúmul de positius extraordinaris. I ja dic, mala pesa el tren, no hi ha cap solució bona.
Sí, és evident. Miguel, aquesta pregunta, aprofitant que tinc, te l'haig de fer, tal i com està el Barça i pels capítols, i l'últim, el que vam viure a l'agost, acaba de fitxar el Barça a Ferran Torres. Creus que el podré inscriure sense problemes? Sembla una pregunta... aquella dona, per què fa... Bé, jo pregunto, creus que el podré inscriure sense problemes?
Sense problemes, no.
Sense problemes, no. Que el podré inscriure.
Bueno, confio.
Val. És a dir, estàs en el meu pensament de dir que no ho tindrà fàcil el Barça i que haurà de moure moltes peces. Aquí ningú vol sortir del Barça, eh?
Bueno, normal, tenen uns salaris que són extraordinaris i avui estaran a 20 graus o 21 graus disfrutant de...
I sense boira i totes aquestes coses, sí, sí.
Sí, vull dir, és difícil sortir d'aquí quan et paguen com t'estan pagant, tot i les reduccions i tot el que tu vulguis, però són xifres que avui en dia no et poden pagar a cap lloc, a menys que siguis un fenomen, però com fenòmenos per vendre no n'hi ha, pues, jo he de confiar en que si han estat capaços de fer aquest pas amb Ferran, és que estan convençuts de que podran inscriure'ls, és que no vull pensar d'una altra manera.
Sí, Jacinto.
Lo mismo. O sea, yo sería muy lamentable que hubieran dado el paso de ficharlo sin tener claro, o bastante claro, que lo van a inscribir. Ahora, que va a costar seguro, porque el propio Alemán hace muy poco dijo, primero hay que vender. ¿No? Yo soy la Liga y la imagen que me quedo es, ustedes no han vendido nada. Entonces, el Kun puede que ahora venir, pero con eso no basta para justificar el supuesto fichaje de 55 más 10, que bueno, que han diferido el pago en cuatro plazos, no sé cuándo empieza el primer pago, todo esto habrá que mirarlo, que va a costar seguro, que le van a poner ciertos, al menos lo van a mirar con lupa en la liga, seguro, pero sería muy fuerte que realmente tú lo fiches y no lo puedas inscribir. Entonces mi duda es, yo no sé qué tipo de operaciones, sea de venta de jugadores, sea de otros ingresos por vía de patrocinios, por vía tal, tienen, pero confio i espero que tenen algo, perquè si no seria tremendo.
Sí, ens està convalidant gairebé mitja assignatura d'economia i economia domèstica, tot això des de l'estiu amb el no fitxatge o continuïtat de Leo Messi. Ho tenim tot preparat pel dia 31, pel cap d'any, o no hi ha molta cosa que preparar tal com estem, Miguel?
No hi ha molta cosa que preparar, serà bastant en privat, a part que ja ho acostumo a fer així, perquè no és una nit que m'agradi especialment. Moure'm, tot tranquil, o sigui, ho celebraré amb família, amb la més reduïda família.
Abogado?
Pues yo, mira, yo acabo de hace 20 minutos de recibir una comunicación familiar de que igual tenemos un positivo.
Ay.
Con lo cual creo que va a ser muy privado. Muy privado.
Bueno, en tot cas, amb els vostres, salut, prudència, i si ens toca passar-ho, que ho passem de la millor manera. Miguel Rico, gràcies, bona sortida d'any, eh?
Igualment.
Gràcies, nit, mestre, que vagi molt bé. Jacinto, lo mismo, cuídate mucho, feliz salida, igualmente, mejor entrada de año.
Igualmente a todos.
Continuem, Esports Cope, emissores Cope Catalunya i Andorra. De seguida ja parlem de l'Espanyol.
Perico, perica, descobreix els millors productes perquè puguis gaudir en família i en blanc i blau de l'esperit nadalenc. Un any més, lluint els colors del nostre Espanyol. Aquest Nadal, visita les RCD Stores. I ara també ens trobaràs al carrer Balmes 191. Nova obertura.
Esports.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Sentirme com una colilla con mis labios al fumar, colgarme de cualquiera que le guste trasnochar, que inoportuno fue decirte me tengo que largar, pero que bien estoy ahora, no quiero volver a hablar.
20 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Bé, Jorge, ho he fet bé, eh? El canvi, així, bé, per entrar, perfecte. A les 4 posem el punt i final a l'edició d'avui d'Esports Cope, com és habitual, de dilluns a divendres. Parlem de l'Espanyol, València-Espanyol. El divendres falten dos dies, tenim més positius, positiu a l'Espanyol i positius al València. I hem de sentir la veu de Sergi Darder. Juan Arias, hola, bona tarda.
Què tal, Albert? Molt bona tarda.
A veure, primero, comencem, vinga, positius.
Por l'Espanyol. Respecto al COVID, el club no lo ha anunciado oficialmente, pero según hemos podido saber información de Quique Iglesias, hay un positivo más de un jugador, es decir, en total, 6 futbolistas afectados, más los 2 ya anunciados del cuerpo técnico, que sabemos que esto ya hacía unos días que se sabían,
sí.
Por tanto, hablamos de 8 miembros de entre el equipo y el cuerpo técnico afectados, pero es que estábamos pendientes de lo que ocurría en Valencia, porque acababa de pasar ayer las pruebas test, los test del COVID, y acaba de comunicar 4 jugadores positivos, además jugadores, por tanto, son 4 jugadores que serán baja para enfrentarse al Espanyol. Un partido que ya enlazamos con lo que ha ocurrido esta mañana en el seno de la actualidad perica, es la última oportunidad del año para ganar un partido fuera de casa, algo que el Espanyol no solo no ha conseguido, sino que lejos de Cornellá, tan solo ha sumado 3 puntos de los 23 totales que tiene. Es el peor equipo de primera división tras el Levante en esta faceta. Darder ha reconocido que será difícil ganar en Mestalla, pero el equipo ya ha demostrado estar a la altura cada vez que se ha enfrentado contra los grandes.
El València és un equip gran i també hem demostrat que podem competir i guanyar contra aquest tipus d'equips, així que, bueno, evidentment que tots volem guanyar fora. Té que ser un aspecte a millorar perquè és evident que no pots competir només a casa, també tens que anar a guanyar fora, tens que intentar sumar més punts a fora, però, bueno, tampoc és normal fer la quantitat de punts que han fet a casa perquè, bueno, amb una mica, amb 2 victòries, 3 victòries més a casa, estaríem lluitant per posicions, pues, pràcticament d'Europa.
En caso de victoria, el equipo españolista sumaría 26 puntos, una cifra que según el centrocampista sería muy buena, sobre todo para un conjunto recién ascendido, y les daría un impulso moral de cara a la segunda vuelta.
Suposaria moltíssim. Sabem que hem fet una bona primera volta, millorable, hem fet una sèrie de punts importants, acabar amb 26 seria bestial, seria per nosaltres el millor possible, perquè només queden 3 per jugar, així que té que ser el màxim, i a partir d'aquí no acaba aquí, evidentment seria molt bo, però crec que després tenim una segona volta il·lusionant per davant també.
Mañana más entrenamientos, rueda de prensa del técnico Vicente Moreno, y podremos saber, en este caso, qué jugadores del primer equipo, por deducción, pues están afectados por el COVID y no viajan a València, i sobretot els xavals que van a reforçar la primera plantilla.
Mm. Demà l'activitat de l'Espanyol, demà dijous a la tarda, eh? Aquest entrenament i també la roda de premsa de Vicente Moreno i aquest viatge perquè juguen a un quart de cinc a Mestalla, València, l'últim dia d'aquest 2021. Notícia també important a l'Espanyol, femení, un retorn. Ahir, gairebé a les acaballes del programa, apuntàvem alguna cosa. Adriana Martín torna.
Sí, una de las mejores jugadoras que ha pasado por el Español regresa al club blanquiazul 11 años después. La turolense de 35 años militó 4 temporadas del 2005 al 2009, consiguiendo una Liga y 2 Copas de la Reina. A partir de ahí ha pasado un largo periplo que le ha llevado a jugar en 11 equipos como el Barça, Rayo, Atlético de Madrid y en 3 países extranjeros, Estados Unidos, Inglaterra e Italia. Con el New York Flash norteamericano ganó la Liga de ese país, proclamándose máximo goleadora y mejor jugadora del campeonato. La última camiseta que ha vestido ha sido la del Lazio italiano, con quien ha ascendido a la Serie A, proclamándose a la vez máximo goleadora de la categoría con 26 goles. La idea del Español es, una vez pasada la revisión médica, que esté disponible para debutar el sábado 8 de enero contra el Deportivo de La Coruña, el líder de la categoría en la ciudad deportiva Dani Jarque.
Ben tornada, Adriana Martín. Fem l'última pausa del programa i hem de parlar de bàsquet, de motor i de més històries al tram final d'Esports Cope.
Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Dalma y esta Nochevieja será muy especial para todos y por eso este año quiero pasarla contigo aquí en COPE. Bueno, contigo y con Beatriz Pérez Otín. Este 31 de diciembre te espero a las 11 de la noche para dar la bienvenida juntos a 2022 en la radio. Con las campanadas desde la Puerta del Sol, con el mejor humor, con la fiesta más gamberra. Oye, y la música la pongo yo.
Este 31 de diciembre a las 11 de la noche en COPE, nos subimos al Apolo 22 para vivir una noche vieja espacial.
Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
Esto es muy fácil. ¿Que a mí, que nunca he dado un parte, me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Érase una vez miles de ideas sorprendentes con un descuento especial de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, hogar y muchas más.
Que son un mágico regalo.
Y solo hasta el 5 de enero.
En tienda web y app. Feliz 2022 en el Corte Inglés.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Sintonia de bàsquet a la cadena COPE. Abans hem parlat de Ricky Rubio, greu lesió, esperant conèixer l'abast exacte, despertant aquest dimecres als Estats Units. Hem de parlar, Gil, de comptador Covid a la Lliga Endesa, positius al Barça, positius al Joventut de Badalona, i mira que és mala sort que demà tenia un partit la penya. Ahir parlàvem, recordo, en Juanan Morales, el seu president, en aquest programa. Mira que té mala sort la penya, que un partit que s'havia ajornat, s'havia de jugar demà, torna a ser reprogramat. A veure, actualitzem F5 Hill.
És un partit de la jornada 11. Aquest Breogán Joventut, que no es pot disputar per aquest brot de Covid a la penya i que integra els 4 partits amb equips nostres que estan pendents de reprogramació. El Barça-Andorra, l'Andorra-Manresa, el Breogán Joventut i el Manresa-Obradoiro. Com deies, un positiu més al Barça, confirmat el de Nick Calates, que suma llavors en aquest aspecte a Pierre Oriola i Kyle Kuric, i que fa que estigui una miqueta més en risc el Madrid-Barça de diumenge 2 de gener, exactament igual que ara cal posar en risc el Fuenlabrada-Joventut, també del 2 de gener. Anem a veure què passa amb el Barça-Manresa i el Joventut-Madrid, que en principi continuen reprogramats pel dimarts 4 de gener i ja més enllà aniríem a la jornada del 8-9 de gener amb un Manresa-Madrid, Bilbao-Andorra i Barça-Joventut.
És un puzzle que ens costarà entendre'l. Agafarem un full en blanc, posarem el calendari i anirem acomodant de moment els partits en dia i horari establert. Per cert, ja tenim el Barça-Vitoria, que demà arrenca la segona volta de l'Eurolliga, duel espanyol Baskonia-Barça. D'això en parlarem demà. Ara, motor. Perquè amb el canvi d'any tenim a tocar l'inici d'una nova edició del Dakar. A veure, que em diu el Víctor Navarro que tenim comunicació. És una de les novetats, eh? Pilot catalana, Laia Sanz, canvia les motos pels cotxes. Laia, hola, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, tot preparat o encara queda alguna peça dins l'engranatge que s'ha d'acabar de perfilar?
Bueno, sí, ara ja dins l'avió i amb ganes d'arribar. Aquests dies ha sigut una mica estressant pel tema del Covid i res, amb ganes d'arribar a Aràbia a fer una altra PCR que toca i amb ganes que surti tot bé i ja entrar a la bombolla i començar la cursa.
Vaig lligant temes, amb això que ens has comentat ara, l'augment dels contagis, els testos que us van fent contínuament, condiciona molt la prova, no dic pels positius que es puguin donar, que això segur, sinó pel fet de plantejar-la, de com preveure tot aquest Dakar de 2021-2022.
No, condiciona sobretot les festes, no? De no poder-les passar amb la família i haver de vigilar molt, no? Perquè pràcticament he estat fent quarantena, diguem, però a part d'això jo crec que no, un cop siguem en cursa jo crec que està tot normal, no? Perquè al final tots haurem passat PCR, hi ha molt control, vigilant molt, com aquí, diguem, com el dia de cada dia, però un cop comença tot jo crec que és una cursa absolutament normal i per sort crec que ens oblidarem una mica de tot això.
A veure com vas de memòria, quants Dakars portes?
Serà el 12.
Serà, però aquest és especial, no?
Sí, molt. Una mica, em sento una mica un altre cop com una rookie, no? Una mica com el primer any, amb molta il·lusió, perquè és una etapa nova i la veritat que amb moltes ganes de començar.
Perquè tu acabes fent una cosa que és sortir de la teva zona de confort. És a dir, tu estaves molt bé i jo crec que creixent edició rere edició en motos i ara et passes als cotxes. Per què? Què passa? Que et va el rock and roll? T'agraden els reptes?
M'agrada complicar-me la vida, sóc una mica massoca, jo crec que sempre ho he fet, no? Quan estava al trial, doncs necessitava una motivació nova i somiava amb córrer el Dakar i ho vaig poder aconseguir i al final sempre doncs, buscar reptes nous, no? És veritat que en moto doncs, estava en una situació més còmoda i ara doncs, és una mica això, buscar nous reptes, complicar-me una mica la vida, però crec que és la manera també d'anar avançant.
Permet-me alguna més, perquè al final la Laia el que ha de fer és centrar-se en acabar de preparar aquest Dakar que arrenca com qui diu ja. Clar, jo t'anava a preguntar què hi ha de diferent, però potser tu em dius, home, sí que he entrenat, però fins que no em vegi no veuré realment el que és diferent de la moto al cotxe. O sí que ho podem explicar, què hi ha de diferent, que hi ha moltes coses.
Bueno, és completament diferent, no? Per començar, jo no navego, que en moto doncs, ho fas tu tot sol, ara vaig amb un copilot, que és... És una cosa totalment nova per mi, hauré d'aprendre a escoltar-lo, a fer-li cas, a confiar-hi. El que venim de les motos crec que no és fàcil perquè estem acostumats a això, no? A navegar nosaltres, a veure nosaltres les notes, ara ens haurem de transmetre al copilot. Per suposat, doncs, la conducció amb moto i amb cotxe és totalment diferent. Sí que és veritat que la moto doncs, és una bona base, t'ensenya doncs, això, no? A llegir bé el terreny, a conèixer la cursa. Al final, és veritat que no parteixo de zero, no? Conec bé el Dakar, conec com és aquesta cursa, que sé que és una cursa d'autoeliminació i això crec que em pot servir molt, però òbviament és tot nou.
Trobes a faltar la moto?
Sí, a veure, potser encara no me n'adono perquè no he deixat d'anar amb moto aquest any, no? He fet una temporada molt completa fent trial i enduro. Sí que és veritat que trobo molt a faltar l'equip de ral·lis, sobretot a l'equip humà, no? La gent, els companys d'aquí, al final passàvem moltes hores junts i això, doncs, senyora... I, òbviament, doncs, les parts més bones de la moto, no? La conducció, les dunes, tot això crec que sí, però hi ha altres coses que crec que no ho trobaré a faltar, no? El tema d'assumir riscos, de jugar-t'hi tant, doncs això potser és el que, el que crec que segur que no trobo falta.
Escolta, que no se'm passi a mi per... has parlat del copilot, clar, ha de ser una persona amb qui confis, amb qui et portis bé, a qui tens de copilot?
Doncs Maurizio Gellini, que la veritat és totalment nou també, així que anem dos rookies al cotxe, però no és fàcil, no?, trobar la figura d'un copilot. Com has dit tu, crec que has de ser algú amb qui t'hi portis bé i t'hi entenguis. És algú amb qui havia compartit forces quilòmetres, perquè en moto acabava en posicions semblants, llavors vulguis o no, doncs acabes fent forces quilòmetres junts. I és algú amb qui, tenia força bon feeling. Òbviament, no, jo crec que ens coneixerem bé aquest Dakar, però de moment els testos que hem fet han anat molt i molt bé. I després, doncs, crec que al final algú que ve de la moto navega bé. Sí que és veritat que tots dos ens hem d'acostumar, no? I hi ha coses noves per ell. Hi ha la tablet, que ja no és el roadbook de paper, sinó que ve amb una tablet i això ho complicarà. I després, òbviament, al cotxe no tens la mateixa visibilitat que en moto i tot es complica, no? Però bueno, jo crec que farem un bon tàndem.
Tant de bo. Un dia demanarem, si és que es pot, que algun pilot del Dakar ens deixi acompanyar-los en aquesta aventura, que em sembla, des de la distància i escoltant a la Laia, espectacular. Acabo el recorregut d'aquest any. Com és el Dakar d'aquesta edició?
Bé, jo crec que trobarem una mica semblant aquests dos últims anys, no? És veritat que respecte a Sud-amèrica, el terreny que trobem a Aràbia és més monòton, és més... hi ha o sorra o pedra, no hi ha massa més, no? A Sud-amèrica ens trobàvem amb molta diferència de terrenys, de clima també, aquí tot més igual, però m'espero una mica més de sorra que l'any passat, pel que diuen, més d'una, i segur que serà dur com sempre, o sigui que això doncs, no serà una sorpresa.
Molt bé. Laia, transmets il·lusió, amb la qual cosa et desitgem que et vagi molt bé, que aquest debut, aquesta estrena en cotxes, vagi molt i molt bé. Et seguirem amb atenció, bon Dakar, i gràcies pel teu temps, gràcies per passar-te avui per Esports Copi, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, una abraçada.
Vinga, completem. Més detalls del recorregut d'aquesta edició del Dakar, Arias.
Bueno, pues es la edición número 44. Comienza el día 1 de enero y acaba el 14 en Arabia Saudita. Consta de 12 etapas más un prólogo para un total de 8.400 kilómetros. La mitad de ellos aproximadamente cronometrados y el 70% transcurrirá por arena y por dunas, primando por tanto la navegación. España, con 81 pilotos y copilotos, es el segundo país con más representación tras Francia. Y entre los principales favoritos, pues aparecen los nombres de casi siempre. En coches, Carlos Sainz, tres veces campeón del Dakar, y que conducirá un Audi eléctrico, igual que su compañero Peter Hansel, Monsieur Dakar, vigente campeón, con 14 títulos en su palmarés, además de nombres propios como Alatillat y el catalán Nani Roma. En motos, el principal candidato, porque es el actual campeón, es el argentino Benavides. Hay que añadir a Toby Price, a Braberg, a Sutherland y a los españoles Santolino, Pedrero o Barrera. Y una novedad, por lo que hace referencia a la participación catalana, además de lo de Laia Sanz, que se pasa de las motos a los coches, la presencia de Joan Lascorz, que es el primer piloto tetrapléjico que disputa la prueba.
Ben apuntat. T'espero demà al programa. Gràcies, Arias.
Que vagi bé.
Vinga, i abans de Minuto Gil li posem un primer somriure al dimecres, un altre somriure al dimecres. Això que escoltareu és la pifia, el gazapo guanyador de la redacció d'esports de COPE d'aquest 2021. Pareu bé l'orella.
Tenemos ya equipo del Mallorca.
Sí, acaba de salir ese 11, te lo voy a dar tal cual me ha salido. Con Reina va a estar en la portería. Veo. Veo que está Oliván. Veo. Veo que está Ataque.
Oliván central.
No, Oliván lateral izquierdo, ¿no?
Sí, pero yo creo que el otro día lo puso central y va a
volver. No, Oliván va a ser central con el eslovaco Valian. Valian, sí, Martin Valian.
Ahora, ¿está Bataglia?
Está... no. Lo que pasa es que me ha salido aquí un once muy raro, ¿eh? Lo que pasa es que me ha salido toda la plantilla.
Está raro. Nos va a quedar un poco raro esto. Nos va a quedar para la historia esta vida.
Valian, sí. Es el uno de los centrales.
Pero ¿por qué no es una cosa más fácil? ¿Por qué no dice tú los dime 11 y luego los colocamos nosotros, que corremos más?
Juega, a ver.
Abdón Pras, el 9.
El 9.
¿Dónde lo estás mirando?
¿Será que y todo?
El 9 no lo estoy. Es que me acaban de pasar una...
Se lo ha pasado en cirílico.
Uy. una lista diminuta.
Bueno, Paco, cuando acabe el partido te damos la alineación.
Está Hopi, el norteamericano. Ah,
pues... I així podríem seguir, perquè dura gairebé 3 minuts. Paco González, Manolo Lama, Melchor Ruiz, la millor pífia d'aquest 2021 de la redacció d'Esports. Anirem tancant programa. Hill Superstar.
Després d'això ja no sé què fer. Mira, he estat tentat de recuperar aquest document quan Arias ha parlat de països estrangers.
Ah, sí, tres concretament ha dit.
Sí, exacte.
Ara ho comentàvem.
Sí. Bueno, escolta, tu, bueno, no sé, tu. En fi, ja explicarem la història de Mateu Alemany i de Ferran Torres, perquè tot comença quan Mateu Alemany propicia que Ferran Torres es quedi al València. Però atenció, perquè esclata l'última hora.
Sí.
Los nominados són Courtois, Valverde, Camavinga... i Vinícius. Positius en Covid-19. Vinícius es veia venir. Valverde, Camavinga i Courtois. Ha arribat l'hora de l'únic. Hem dit allò del Girona, que també ha declarat dos positius.
Sí, en titulars, inclús. Sí.
I un dia important, perquè aquesta tarda se'n reuneix la interterritorial, Pedro Sánchez i les comunitats
restriccions,
autònomes. Anem a veure exacte com queda l'aforament als camps de futbol i pavellons esportius. Courtois, Valverde, Camavinga i Vinícius.
I el divendres, especial Minuto Gil, amb els premis, primer, segon i tercer. Gil, gràcies.
No tinc preparat? Bueno, ja veurem què fem. Adéu.
Molt bé, fes el que puguis. Les 4, que vagi bé.